proper 9 de desembre, el cometa Halley arribarà a l'afeli, a saber, el punt més llunyà de la seva òrbita en relació a la Terra. Des d'aquell dia començarà a apropar-se en un viatge sideral que acabarà allà pel 2061. Des de la Terra molts li volen retre un homenatge científic, bibliotecari, cultural, social. Però aquí hi ha alguns que ja fa temps l'estem esperant. Sí, aquí estem, esperant el Halley. Des d'una òrbita desmesurada que dura fa més cicles temporals dels que qualsevol astròleg podria mesurar, aquest cosmonauta desarrapat, incansable i furibund, l'Enric Quasar, es comunica amb vosaltres perquè m'ajudeu a trobar el Halley. Fa anys que persegueixo la seva estela, però ara em trobo perdut. No sé ni qui sóc, necessito aliats, i n'he trobat dos. La meva consola de bord ha aconseguit comunicar-se amb una particular estació de comunicació. En una biblioteca del planeta Terra hi ha una estació de ràdio des de la qual crec que podré saludar els dos cosmonautes que m'ajudaran a esperar el Halley. Els meus informes diuen que un es diu Julián Figueres i el trobo en aquesta pantalla rodejat de fotons, gluons i bosons. Julián, em sents?
Et rebo, senyor Quasar. Et rebo. Arriba el fil perfecte. On estàs?
Enric Quasar, tinc una mica de turbulències. Espero que amb tu estigui també el company Mac Vargas, còmplice de tota aquesta aventura científica i vitalista i sempre disposat a apreciar allò que és bo. Mike Vargas, ets allà?
Aquí estic.
Sí, no et sento bé, Mike.
Hola, aquí estic. Enric, em sents?
Sí, estic aquí, travessant, crec que el meu cognom, un quasar. Aquesta crònica s'ha de fer de paraules, no només de protons, neutrons i llums siderals. Així que expliqueu-me primer de tot, quina és la vostra connexió amb el Halley?
Bé, Enric, els que tenim ja una certa edat, vam tenir la sort de veure el Halley doncs entre el 1984 i el 1986. Llavors érem nens i vam sentir, igual que ho va sentir Mark Twain, que podríem ser la generació afortunada que veiés el Halley dos vegades, de nens i de grans. Ara, Mark Twain va tenir aquesta fortuna i al seu llit de mort va arribar a dir: "Vaig venir amb el Halley i me'n vaig amb ell". Però ens preguntàvem des d'aquell remot 1985 què ha estat el Halley. Per on para? La sort és que la ciència doncs treballa per aquest tipus de respostes i els astrònoms cada vegada són més capaços de calcular òrbites, distàncies i ubicacions amb una precisió extraordinària. I ens diuen que des de la nostra infantesa el Halley no ha fet més que allunyar-se. De fet, porta 37 anys allunyant-se, però ja està arribant a l'afeli, o sigui, al punt més distant. Ja s'està aturant i a partir del 9 de desembre començarà a deixar-se caure novament cap a nosaltres. És una dada ultra-nerd, és una dada hiperreal. El 9 de desembre és una data fantàstica.
I pel que puc trobar a la meva consola de bord, amb aquest amor còsmic per bandera, sembla ser que en aquesta biblioteca estranya, amb un estudi de ràdio que vosaltres habiteu, esteu presentant una mena de cicle d'activitats ben curiós. Es diu, naturalment, Esperant el Halley. De quantes sessions consta això?
3 sessions, i començarem dimarts 14 de novembre a les 18:30 amb una xerrada titulada Més enllà de l'últim planeta, amb el professor Josep Maria Trigo Rodríguez.
I de què va això, Mike?
Més enllà de Neptú, que és l'últim planeta dels que coneixem habitualment, hi ha una ingent quantitat d'objectes i regions completament fascinants, sense sortir del sistema solar. És el sistema solar llunyà.
Fantàstic. O sigui que s'acaba Neptú i comença un lío d'històries, d'asteroides i de meteors.
Planetes nans, en diuen. Plutó, que era un planeta reconegut, ara ja resulta que no és un planeta.
Pobre Plutó.
Pobre Plutó. Com ell n'hi ha un munt, no se sap quants, però molts.
Bueno, parlarem de tot això el 14 de novembre, però hi ha més tela, no, per aquí?
Sí, el dimarts 28 de novembre torna el Halley, Vida i obra dels cometes, amb l'astrònom Ignasi Rivas.
Bueno, el gran Ignasi Rivas, un vell conegut de biblioteques. Com enfocarà la cosa?
Aquesta és la sessió central del cicle i aprofitarem la saviesa astronòmica de l'Ignasi per parlar del cometa Halley i, a partir d'aquí, de què són els cometes, com es formen i quina transcendència tenen a l'univers.
I encara hi ha una última trobada molt, molt singular.
Dimarts 12 de desembre, l'impacte dels cometes al cinema, amb el periodista i divulgador científic Dani Agudo.
Ostres, els cometes al cinema, això sí que és un impacte. De què anirà tot això?
Sí, resulta que no només han impactat sobre la superfície de la Terra, aniquilant dinosaures i canviant el nostre entorn. Ho han fet també a les nostres retines i a la nostra cultura amb múltiples pel·lícules impactants. En aquesta sessió repassarem i visionarem una mostra de les obres cinematogràfiques més carismàtiques d'aquest tema.
Ah, ah, maleïts asteroids! Perdoneu que se m'encabrita la nau. Heu dit unes quantes coses, però a mi jo crec que em falten algunes dades encara. Per exemple, com podríem dir els passos del Halley, no sé, per la literatura, per l'art, per la història de la humanitat i potser per la vostra pròpia història?
Bueno, Enric, doncs començarem per la història personal. Resulta que l'any 1986 jo tenia 12 anys i tenia un d'aquests professors fantàstics, d'aquests professors que marquen, que et donen 150 assignatures, i un dia a la classe Natus ens va dir: mentre estem parlant, està succeint una cosa extraordinària. Està passant un gran cometa. Total, que el tio es va encaparrar, vam llogar un autocar i vam fer unes colònies, i una nit vam sortir tots els xavals a veure el cel, i allà estava, aclaparador, aliè i perfectament distingible, amb aquella barreja de bellesa i de misteri que tenen els cometes. Era l'estimat cometa Halley. I el profe llavors ens va dir: si teniu sort, d'aquí 70 i pico anys vosaltres el tornareu a veure. Jo ja no. Vosaltres el podeu tornar a veure. I en aquell moment jo em vaig programar a mi mateix pensant: viuràs prou per tornar-lo a veure. Vaig pensar que era un bon motiu per desitjar la longevitat. Així que des de llavors he tingut una espècie de Halleymania i he estat col·leccionant objectes i llibres i notícies a través de diferents testimonis que han quedat recollits a la literatura, de manera que podem seguir la pista d'aquest misteriós cometa des de que els homes l'han vist. Mike, explica'ns com sabem que el Halley és Halley.
Doncs mira, va ser el 1705 que l'astrònom anglès Edmund Halley va determinar per primer cop el període orbital de 76 anys del cometa, i fent números van saber que aquell cometa estrany era sempre el mateix. Havia estat observat per primer cop el 239 abans de Crist pels astrònoms xinesos i va passar per darrera vegada el 1986.
239 abans de Crist, el cometa Halley. Però per què no ens posem en dates més recents? Jo què sé, els darrers 1.000 anys d'història.
1.000 anys, com si fos poc, no? Bueno, pues mira, comencem pel 1066 de la nostra era, si vols, 1.000 anys. I és que els reis i els consellers, durant la conquesta d'Anglaterra per part dels normands, es deien en llatí, com a l'època, isti mirant stella. I així el nostre cometa va quedar representat artísticament per primera vegada al famós tapís de Bayeux que tant li agradava a Napoleó.
Més endavant, el 1145, trobem el Halley representat al Salteri d'Edwain. El monge escrivà de Canterbury el va definir com estrelles peludes que apareixen rarament i com a presagi.
A l'altre costat del món, els astrònoms japonesos, el 1222, el descrivien com tan gran com la mitja lluna. I és que el seu color era blanc, però els seus rajos eren ben vermells.
El camí del Halley continua el 1301 amb el mestre del Renaixement Giotto. Apareix a la seva pintura l'Adoració dels Mags. Molts han interpretat aquesta inclusió com l'estrella de Betlem. I com no, la potència del nostre cometa és més que equiparable a la divinitat de l'estrella més famosa del cristianisme.
el 1378 va passar dins dels 10 graus del pol nord celeste, més al nord que en qualsevol altre moment dels darrers 2.000 anys. Aquesta és la darrera aparició de l'estel per a la qual els registres orientals són millors que els occidentals.
L'astrònom i matemàtic alemany Johann Müller Regiomontano es va establir a Nuremberg i cap al 1456, junt amb Bernhard Walter, comerciant apassionat per l'astronomia, van determinar la posició d'un cometa. Era el nostre Halley. S'han fet moltes descripcions del cometa. Cap a la mateixa època el van avistar Paolo Toscanelli a Itàlia, el qual va dir que el seu cap era tan gran com l'ull d'un bou i la seva cua com la d'un paó. En canvi, els àrabs veien en el Halley una cimitarra turca.
I fins aquí els registres de les aparicions del cometa van ser fetes sempre per artistes i escriptors. Però és a partir del segle XVI quan el Halley va ser avistat per astrònoms, en el sentit modern del terme. Al 1531, per exemple, l'humanista Petrus Apianus, autor del llibre de la cosmografia, va fer diverses anotacions sobre el cometa. Igualment, el metge veronès Girolamo Fracastoro deixa constància de la presència del Halley.
I seguidament es dona una coincidència que podríem dir còsmica, si més no, ben bonica. El mateix any que el nostre estimat Quixot va veure la llum, a Praga, el gran astrònom Johannes Kepler també va notar la presència del Halley. El gran Kepler el va veure el 1607. Lamentem que el Quixot no el veiés. Pels pèls, hauria coincidit amb Kepler. Que feliç ens faria aquest llibre amb un diàleg de Quixot i Sans en un albirament.
Ara li toca a Edmund Halley, clar, el fill de Saboner, que el va predir i el va veure el 1062. Quina alegria tindria al veure el Halley que ell havia calculat. Un altre aficionat a l'astronomia, com tants que van veure el Halley, va ser Palitzsch, autodidacta integral i fill de granger, el 1758.
El següent testimoni us deixarà flipant. Es tracta de l'assassí Pierre Rivière, el 1835. L'escriptor francès Foucault va recopilar la seva novel·la tota la informació sobre l'atroç assassinat comès per Rivière i fins i tot aquí apareix el nostre Halley. Així ho llegim a la novel·la. Un cop ja ha matat la seva família i viu amagat al bosc, menjant arrels, s'atura, mira el cel i el pesca. Vaig veure el cometa de Halley.
Carai, dona una mica de petxusque pensar en una comunió misteriosa i mamífera amb l'assassí a través del nostre cometa, no? Bueno, cada vegada estem més a prop i ja arribem al 1910. El nostre testimoni aquí és Piasecki, autor d'un únic llibre, d'un llibre únic, de fet, L'enamorat de l'ossa major. En un passatge, l'autor ens situa en una taverna plena de contrabandistes i truans que beuen vodka i arrosseguen ossos d'oques, són amb valsos tocats per un acordionista. Entre els parroquians es presenta un tal Bolek, el cometa. Casualitat? El protagonista diu: «Más tarde me enteré de que le apodaban cometa porque cuando en el año 1912 el cometa Halley apuntaba hacia la Tierra y tenía que producirse el fin del mundo, consideró que había razones más que suficientes para vender su finca y fundir el dinero en bebida». Ni més ni menys.
I ara sí, ja veureu, som nosaltres el 1986 i el següent cop també nosaltres, el 2061.
Ah, sou com pous de ciència. M'agrada sentir la vostra veu reverberant des de l'altra punta de la galàxia. I abans deies, Julián, que fins i tot havies col·leccionat immensitat d'afitxes, volums i obres al voltant del Halley, així que suposo que podíeu fer una repassada, a vosaltres, bibliotecaris de l'òrbita terrícola, dels principals llibres sobre el Halley.
Bueno, és que el Halley no només té una estela sideral, té una estela literària. I aquí portem, doncs, cinc llibres perquè qui vulgui es pugui informar fins al final i convertir-se també ell en un nerd del nostre estimat cometa Halley. Comencem pel primer dels cinc llibres.
És l'excel·lent El cometa Halley, introducció a l'estudi de los cometas, de Teodoro Vives, de l'any 1985. Perfecte per a un coneixement de la història i els avistaments del nostre admirat cometa.
El segon llibre no us estranyi també que és de 1985, perquè és que hi va haver una febre absoluta perquè venia el Halley. Quasi totes les publicacions que tenim són d'aquella època, com les publicacions de la Lluna coincideixen quan l'home va trepitjar el nostre satèl·lit. El segon llibre és Que viene el cometa, del científic Nigel Calder. Aquest llibre és especialment brillant parlant de les diferents mitologies en què s'ha vist involucrat el Halley, perquè no sempre s'ha suposat que les coses que passaven al cel eren innocents, i aquí la gent ha vist missatges i fins del món, i bueno, de tot. Divertit, sarcàstic, informat, aquest llibre és una festa absoluta pels nerds.
Seguim amb Isaac Asimov, el Halley. Què hem de dir d'Asimov, autor de més de 300 llibres entre la fantasia, la ciència-ficció i les ciències seques, és sempre una garantia de bona literatura.
Isaac Asimov, ni més ni menys. Doncs jo continuo amb Carl Sagan, què et sembla? El gran Sagan va escriure un llibre que es diu El cometa, un llibre monumental, i un dels capítols, un gran capítol, està dedicat al Halley. Sagan, responsable de la passió científica de diverses generacions, no té presentació possible. El meravellament sobre la realitat sembla no tenir límits en les seves obres.
I per últim, Cometas, meteoros i asteroides, de Stan Gibilisco. És un gran llibre sobre aquests objectes que no són ni llunes ni planetes i que volen per qualsevol lloc. I té un capítol esplèndid sobre el Halley.
Bé, tots aquests llibres, com sempre, estan al gran zoco literari que són les biblioteques de Barcelona.
Xarxa, ràdios, ràdios comunitàries, Barcelona.
Veig uns reflexes a l'horitzó, ho saps a deixar, estic començant a perdre la connexió, sento una estàtica molt estranya.
Wasser!
Abandono la connexió!
Sembla que hem perdut contacte amb l'Enric Quasar i la seva misteriosa missió perseguint el Halley, així que hem de tancar aquest especial Esperant el Halley, el programa més gerundi i nerd de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona. Us convidem a seguir el cicle, perquè a part d'això, d'un programa de ràdio, es converteix en tres sessions presencials per parlar de cometes, asteroides i meteors. Us recordem les dates.
14 de novembre, Més enllà de l'últim planeta, amb Josep Maria Trigo Rodríguez.
El 28 de novembre, Torna el Halley, vida i obra dels cometes, amb Ignasi Ribas.
I el 12 de desembre, Deep Impact, els cometes al cinema, amb el periodista Dani Agudo.
Teniu tota la informació del cicle al site de la Biblioteca Gabriel García Márquez. També trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a les biblioteques de Barcelona. Des de Ràdio Maconda s'acomiada Julián Figueres i Mike Vargas. Gràcies, Mike, per aquesta trobada nerd.
Gràcies, Julián.
Els controls en òrbita i creiem que ja a la deriva l'Enric Quasar. Ens trobarem mirant al cel els propers 38 anys, com sempre, esperant el Halley.